Capítol 7. Camins de retrobament. En molts llocs del món fan falta camins de pau que portin a cicatritzar les ferides. Es necessiten artesans de pau disposats a generar processos de guarició i de retrobament amb enginy i audàcia. Recomençar des de la veritat. Retrobament no vol pas dir tornar un moment anterior als conflictes. Amb el temps tots hem canviat. El dolor i els enfrontaments ens han transformat. A més, ja no hi ha lloc per diplomàcies buides, per dissimulacions, per a dobles discursos, per a amagaments, per a bones maneres que amaguen la realitat. Els que han estat durament enfrontats conversen des de la veritat clara i nua. Els fa falta aprendre a conrear una memòria penitencial, capaç d'assumir el passat per alliberar el futur de les pròpies insatisfaccions, confusions o projeccions. Només des de la veritat històrica dels fets podran fer l'esforç perseverant i llarg de comprendre's mútuament i d'intentar una nova síntesi per al bé de tots. La realitat és que el procés de pau és un compromís constant en el temps. És un treball pacient que cerca la veritat i la justícia, que honora la memòria de les víctimes i que s'obre pas a pas a una esperança comuna més forta que la venjança. Com van dir els bisbes del Congo, respecte a un conflicte que es repeteix, els acords de pau en els papers mai no seran suficients. Serà necessari anar més lluny, integrant l'exigència de veritat sobre els orígens d'aquesta crisi recurrent. El poble té el dret de saber què va passar. En efecte, la veritat és una companya inseparable de la justícia i de la misericòrdia. Totes tres juntes són essencials per a construir la pau. I d'altra banda, cada una d'elles impedeix que les altres siguin alterades. La veritat, de fet, no ha de conduir a la venjança, sinó més aviat a la reconciliació i al perdó. Veritat és explicar a les famílies esquinçades pel dolor el que ha passat amb els seus parents desapareguts. Veritat és confessar què passa amb els menors d'edat reclutats pels actors violents. Veritat és reconèixer el dolor de les dones víctimes de violència i d'abusos. Cada violència comesa contra un ésser humà és una ferida en la carn de la humanitat. Cada mort violenta ens minva com a persones. La violència engendra violència, l'odi engendra més odi i la mort més mort. Hem de trencar aquesta cadena que es presenta com a ineludible. L'arquitectura i l'artesania de la pau. El camí cap a la pau no implica homogeneïtzar la societat, però sí que ens permet de treballar junts. Pot unir moltes persones a l'encalç de recerques comunes en què tothom hi guanya. Enfront d'un determinat objectiu comú, es podran aportar diferents propostes tècniques, diferents experiències i treballar pel bé comú. És necessari procurar identificar bé els problemes que travessa una societat per acceptar que existeixen diferents maneres de mirar les dificultats i de resoldre-les. El camí cap a una millor convivència implica sempre reconèixer la possibilitat que l'altre aporti una perspectiva legítima, almenys en part, quelcom que pugui ser rescatat, encara que s'hagi equivocat o hagi actuat malament. Perquè mai no s'ha d'encasellar l'altre pel que ha pogut dir o fer, sinó que l'ha de considerar per la promesa que du dintre seu. Promesa que deixa sempre un espirall d'esperança. Com van ensenyar els bisbes de Sud-àfrica, la veritable reconciliació s'aconsegueix de manera proactiva, formant una nova societat basada en el servei als altres, més que no pas en el desig de dominar. Una societat basada en el fet de compartir amb altres el que un posseix, més que no pas en la lluita egoista de cadascú per la major riquesa possible. Una societat en què el valor d'estar junts com a éssers humans és definitivament més important que qualsevol grup menor, sigui aquest la família, la nació, la raça o la cultura. els bisbes de Corea del Sud van assenyalar que una veritable pau només pot aconseguir-se quan lluitem per la justícia a través del diàleg, perseguint la reconciliació i el desenvolupament mutu. L'esforç dur per superar el que ens divideix sense perdre la identitat de cadascú suposa que en tots resti viu un bàsic sentiment de pertinença. Perquè la nostra societat hi guanyi quan cada persona, cada grup social, se sent veritablement de casa. En una família, els pares, els avis, els fills són de casa. Ningú no està exclòs. Si un té una dificultat, fins i tot greu, encara que no se l'hagi buscada ell, els altres corren a ajudar-lo, li donen suport. El seu dolor és de tots. En les famílies, tots contribueixen al projecte comú, tots treballen pel bé comú, però sense anul·lar l'individu. Al contrari, el sostenen, el promouen. Es barallen, però hi ha alguna cosa que no es mou, aquest llaç familiar. Les baralles de família són després reconciliacions. Les alegries i les penes de cadascú són assumides per tots. Això sí que és ser família. Si poguéssim aconseguir veure l'oponent polític o el veí de casa amb els mateixos ulls amb què veiem els fills, les esposes, els pares i mares, que bonic que seria. Estimem la nostra societat o continua sent quelcom llunyà, quelcom anònim, que no ens involucra, no ens agafa, no ens compromet? Moltes vegades és molt necessari negociar i així desenvolupar vies concretes per a la pau. Però els processos efectius d'una pau duradora són primer de tot transformacions artesanals obrades pels pobles, en què cada ésser humà pot ser un ferment eficaç amb el seu estil de vida quotidiana. Les grans transformacions no són fabricades en escriptoris o despatxos. Llavors, cadascú juga un paper fonamental en un únic projecte creador per a escriure una nova pàgina de la història, una pàgina plena d'esperança, plena de pau, plena de reconciliació. Hi ha una arquitectura de la pau en què intervenen les diverses institucions de la societat, cada una des de la seva competència, però hi ha també una artesania de la pau que ens involucra a tots. A partir de diversos processos de pau que es van desenvolupar en distints llocs del món, hem après que aquests camins de pacificació, de primacia de la raó sobre la venjança, de delicada harmonia entre la política i el dret, no poden obviar els processos de la gent. No s'aconsegueixen amb el disseny de marcs normatius i arranjaments institucionals entre grups polítics o econòmics de bona voluntat. A més, sempre és una riquesa incorporar en els nostres processos de pau l'experiència de sectors que en moltes ocasions han estat invisibilitzats perquè siguin precisament les comunitats les que coloreixin els processos de memòria col·lectiva. No hi ha punt final en la construcció de la pau social d'un país, sinó que és una tasca que no dona treva i que exigeix el compromís de tots. Treball que ens demana no decaure en l'esforç per construir la unitat de la nació i, malgrat els obstacles, diferències i distints enfocaments sobre la manera d'aconseguir la convivència pacífica, persistir en la lluita per afavorir la cultura del trobament, que exigeix col·locar al bell mig de tota acció política, social i econòmica la persona humana, la seva altíssima dignitat i el respecte pel bé comú. Que aquest esforç ens faci fugir d'una tota temptació de venjança i recerca d'interessos només particulars i a curt termini. Les manifestacions públiques violentes d'un cantó o d'un altre no ajuden a trobar camins de sortida, sobretot perquè, com bé han assenyalat els bisbes de Colòmbia, quan s'encoratgen mobilitzacions ciutadanes, no sempre apareixen clars els seus orígens i objectius. Hi ha certes formes de manipulació política i s'han percebut apropiacions a favor d'interessos particulars. Sobretot amb els darrers. La perquisició de l'amistat social no implica solament l'acostament entre grups socials distanciats a partir d'algun període conflictiu de la història, sinó també la recerca d'un retrobament amb els sectors més empobrits i vulnerables. La pau no sols és absència de guerra, sinó el compromís incansable, especialment d'aquells que ocupem un càrrec de més àmplia responsabilitat, de reconèixer, garantir i reconstruir concretament la dignitat tantes vegades oblidada o ignorada de germans nostres, perquè puguin sentir-se els principals protagonistes del destí de la seva nació. Sovint hom ha ofès els darrers de la societat amb generalitzacions injustes. Si a vegades els més pobres i els més rebutjats reaccionen amb actituds que semblen antisocials, és important entendre que moltes vegades aquestes reaccions tenen a veure amb una història de menyspreu i de manca d'inclusió social. Com van ensenyar els bisbes llatinoamericans, només la proximitat que ens fa amics ens permet d'apreciar profundament els valors dels pobres d'avui, els seus legítims anhels i la seva manera pròpia de viure la fe. L'opció pels pobres ha de conduir-nos a l'amistat amb els pobres. Els qui pretenen pacificar una societat no han d'oblidar que la injustícia i la falta d'un desenvolupament humà integral no permeten de generar pau. En efecte, sense igualtat d'oportunitats, les diverses formes d'agressió i de guerra trobaran un brou de cultiu que tard o d'hora provocarà la seva explosió. Quan la societat, local, nacional o mundial, abandona en la perifèria una part d'ella mateixa, no hi haurà programes polítics ni recursos policials o d'intel·ligència que puguin assegurar indefinidament la tranquil·litat. Si cal tornar a començar, serà sempre des dels darrers. El valor i el sentit del perdó. Alguns estimen més no parlar de reconciliació perquè entenen que el conflicte, la violència i les ruptures són part del funcionament normal d'una societat. De fet, en qualsevol grup humà hi ha lluites de poder més o menys subtils entre distints sectors. Altres sostenen que donar lloc al perdó és cedir el propi espai perquè altres dominin la situació. Per això consideren que val més mantenir un joc de poder que permeti de sostenir un equilibri de forces entre els diferents grups. Altres creuen que la reconciliació és cosa de persones febles que no són capaces d'un diàleg fins al fons i per això opten per fugir dels problemes dissimulant les injustícies. Incapaços d'afrontar els problemes, trien una pau aparent. El conflicte inevitable. El perdó i la reconciliació són temes fortament accentuats en el cristianisme i de diverses maneres en altres religions. El risc està a no comprendre adequadament les conviccions creients i presentar-les de tal manera que acabin alimentant el fatalisme, la inèrcia o la injustícia, o d'altra banda, la intolerància i la violència. Jesucrist mai no va invitar a fomentar la violència o la intolerància. Ell mateix condemnava obertament l'ús de la força per imposar-se als altres. Ja sabeu que els governants de les nacions les dominen com si en fossin amos i que els grans personatges les mantenen sota el seu poder. Però entre vosaltres no ha de ser pas així. Llegim a l'Evangeli de Mateu. D'altra banda, l'Evangeli demana perdonar 70 vegades 7 i posa l'exemple del servidor despietat que va ser perdonat, però ell al seu torn no fou capaç de perdonar els altres. Si llegim altres textos del Nou Testament, podem advertir que, de fet, les comunitats primitives immergides en un món pagà desbordat de corrupció i desviacions vivien un sentit de paciència, tolerància, comprensió. Alguns textos són molt clars al respecte. S'invita a renyar els adversaris amb dolcesa o s'exhorta que no insultin ningú ni es fiquin en baralles, que siguin gent de bon tracte i donin proves de la més gran dolcesa amb tothom. En altre temps, també nosaltres érem insensats. El llibre dels Fets dels Apòstols afirma que els deixebles perseguits per algunes autoritats eren ben vistos de tot el poble. Tanmateix, quan reflexionem sobre el perdó, la pau i la concòrdia social, ens trobem amb una expressió de Jesucrist que ens sorprèn. No us penseu que hagi vingut a portar la pau a la terra. No he vingut a portar la pau, sinó l'espasa. He vingut a desunir el fill i el pare, la filla i la mare, la nora i la sogra. Els enemics de cadascú seran la gent de casa seva. És important de situar-la en el context del capítol on és inserida. Allí queda clar que el tema de què s'està parlant és el de la fidelitat a la pròpia opció, sense avergonyir-se'n, encara que això comporti contrarietats i encara que els éssers estimats s'hi oposin. Per tant, tals paraules no inviten a buscar conflictes, sinó simplement a suportar el conflicte inevitable perquè el respecte humà no dugui a faltar a la fidelitat a l'encalç d'una suposada pau familiar o social. Sant Joan Pau II va dir que l'Església no pretén condemnar totes i cada una de les formes de conflictivitat social. L'Església sap molt bé que al llarg de la història sorgeixen inevitablement els conflictes d'interessos entre diversos grups socials i que enfront d'aquests, el cristià no poques vegades ha de pronunciar-se amb coherència i decisió. Les lluites legítimes i el perdó. No es tracta de proposar un perdó renunciant als propis drets davant un poderós corrupte, davant un criminal o davant algú que degrada la nostra dignitat. Som cridats a estimar tothom, sense excepció, però estimar un opressor no és consentir que ho continuï essent. Tampoc no és fer-li pensar que el que ell fa és acceptable. Al contrari, estimar-lo bé és cercar de diferents maneres que deixi d'oprimir. És prendre-li aquest poder que no sap fer servir i que el desfigura com a ésser humà. Perdonar no vol pas dir permetre que continuï trepitjant la pròpia dignitat i la dels altres o deixar que un criminal continuï fent mal. Qui sofreix la injustícia ha de defensar amb força els seus drets i els de la seva família, precisament perquè ha de preservar la dignitat que li ha estat donada, una dignitat que Déu estima. Si un delinqüent m'ha fet mal a mi o un ésser estimat, ningú no em prohibeix que exigeixi justícia i que em preocupi perquè aquesta persona o qualsevol altra no torni a fer-me mal ni em faci als altres. Correspon que ho faci, i el perdó no sols no anul·la aquesta necessitat, sinó que la reclama. La clau està a no fer-ho per alimentar una ira que emmalalteix l'ànima personal i l'ànima del nostre poble, o per una necessitat malaltissa de destruir l'altre que desferma una cursa de venjança. Ningú no assoleix la pau interior ni es reconcilia amb la vida d'aquesta manera. La veritat és que cap família, cap grup de veïns o una ètnia, menys un país, no té futur si el motor que els uneix, convoca i tapa les diferències és la venjança i l'odi. No podem posar-nos d'acord i unir-nos per venjar-nos, per fer el violent el mateix que ell ens va fer, per planificar ocasions de revenja sota formats aparentment legals. Així no es guanya res i a la llarga es perd tot. És cert que no és tasca fàcil superar l'amargant llegat d'injustícies, hostilitat i desconfiança que ha deixat el conflicte. Això només es pot aconseguir vencent el mal amb el bé i mitjançant el conreu de les virtuts que afavoreixen la reconciliació, la solidaritat i la pau. D'aquesta manera, el qui cultiva la bondat en el seu interior rep a canvi una consciència tranquil·la, una alegria profunda, fins i tot enmig de les dificultats i de les incomprensions.
àdhuc, davant les ofenses rebudes, la bondat no és feblesa, sinó autèntica força capaç de renunciar a la venjança. És necessari reconèixer en la pròpia vida que també aquest dur judici que albergo en el meu cor contra el meu germà o germana, aquesta ferida no curada, aquest mal no perdonat, aquest rancor que només em farà mal, és un tros de guerra que porto a dins, és un foc en el cor que cal apagar perquè no es converteixi en un incendi. La veritable superació. Quan els conflictes no es resolen sinó que s'amaguen o s'enterren en el passat, hi ha silencis que poden significar fer-se còmplices de greus errors i pecats. Però la veritable reconciliació no fuig del conflicte, sinó que s'aconsegueix en el conflicte, superant-lo a través del diàleg i de la negociació transparent, sincera i pacient. La lluita entre diversos sectors, sempre que s'abstingui d'enemistats i d'odi mutu, insensiblement es converteix en una honesta discussió fundada en l'amor a la justícia. Reiterades vegades, he proposat un principi que és indispensable per a construir l'amistat social. La unitat és superior al conflicte. No és apostar per un sincretisme ni per l'absorció de l'un en l'altre, sinó per la resolució en un pla superior que conserva en si les virtualitats valuoses de les polaritats en pugna. Sabem bé que cada vegada que les persones i les comunitats aprenem a apuntar més amunt de nosaltres mateixos i dels nostres interessos particulars, la comprensió i el compromís mutu es transformen en un àmbit on els conflictes, les tensions i àdhuc, els que es podrien haver considerat oposats en el passat, poden assolir una unitat multiforme que engendra nova vida.